L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en esta repassada a l'actualitat que cada dia arribats en este punt horari, si esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a Emute, us oferim. Temps d'informació d'avui dimarts 11 de febrer que, com cada dia, encetem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. I un temps que avui encetarem parlant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que ha externalitzat el servei d'enllumenat públic. L'Ajuntament Calero preveu un estalvi energètic de gairebé el 45% respecte de l'any passat. Traduït a xifres, això suposarà un estalvi econòmic de prop de 100.000 euros. FEPROMODEL, la Federació de Productors de Moluscos del Delta, vol convertir-se en una organització productora pesquera. I al Canà, la regidoria de Sanitat del municipi canadeu impulsa el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte entre els veïns de la població d'edats compreses entre els 50 i els 69 anys. La crònica informativa del dia passarà avui també per Santa Bàrbara i més concretament pel seu institut, l'IES Les Planes, on els alumnes d'ESO i de batxillerat participen del programa Aprenem Junts. A l'informatiu d'avui tractarem qüestions gastronòmiques. El gaspatxo d'Alcanar s'ha presentat a través d'una recepta publicada al blog gastronòmic Siete Caníbales. Ho ha fet concretament el cap de cuina de la Fundació Alícia, Jaume Viernés. Parlarem dels efectes de les fortes ventades de les últimes hores al nostre territori. I a la recta final d'este temps d'actualitat avui tractarem també qüestions relacionades amb l'esport i el reconeixement, concretament el que es va endur el Club de Rem Tortosa, que ha estat el guanyador de la desena edició del Premi Projecte Jove del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, propostes que ara mateix us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. El nostre temps d'informació en este dimarts l'encetem anant cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament d'aquesta població externalitza el servei de l'enllumenat públic. L'Ajuntament Calero preveu un estalvi energètic del 43,8% respecte de l'any passat. Això suposarà un estalvi econòmic de prop de 100.000 euros, segons ens explica en la seva crònica d'avui, des de la Cala Ràdio i per obrir l'informatiu, Olga Tomàs.
Aquesta externalització arriba després que l'Ajuntament, amb el suport de l'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, impulsés una auditoria de l'estat de l'enllumenat públic amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre i també de l'Agència d'Energia del Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, el CODE. El consum anual inicial actual calculat a partir de les potències instal·lades és d'1.721.717 aproximadament quilowatts hora any. Un cop implantades les accions proposades, el consum futur es preveu que serà de 966.262 kilowatts hora any. Això suposa un estalvi de prop de 755.455 kilowatts hora any, que significa que el consum final serà el 43,88% inferior a l'actual. Això suposarà un estalvi econòmic de prop de 96.700 euros sense comptar l'IVA. Actualment els tècnics municipals ja estan valorant quina serà l'empresa de serveis energètics, l'ESE, que s'encarregarà de la gestió de l'enllumenat després d'haver convocat el corresponent concurs per l'adjudicació d'aquest servei per una concessió de 15 anys. L'ESE té l'obligació de subrogar un dels dos treballadors municipals que actualment presten serveis de manteniment de l'enllumenat amb les mateixes condicions laborals bàsiques que disposa a dia d'avui, com ara sou, categoria i antiguitat. L'altre treballador continuarà dins de l'abrigat municipal. Escoltem Rubén Lallana, regidor de gestió del territori de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Una vegada presentat aquesta auditoria, vam veure quines eren les conseqüències energètiques, lumíniques i econòmiques de l'aplicació de la nova normativa. És a dir, durant anys i anys s'han anat succeint noves normatives que estableixen com ha de ser pel, com ha de ser l'enllumenat públic, com, a quines normatives s'han d'adaptar, i en definitiva se tracta de que siguin el més sostenibles energèticament possibles, no? Nosaltres doncs no cal dir-ho, no estem complint a rajatabla aquestes directrius perquè no s'ha pogut substituir tota la infraestructura necessària, és un tema molt costós, i a partir d'aquí hem decidit que això s'ha de fer. Com? Hem decidit que la forma més, i a més això ho estan fent molts ajuntaments, no és que sigui una cosa única de l'Ajuntament de la Vall de Mar, el que hem fet és treure un concurs perquè una empresa especialitzada en serveis energètics pugui dur a terme aquest servei.
L'empresa seleccionada invertirà en millores d'estalvi i eficiència energètica. En concret, es realitzarà la substitució de totes les làmpades i equips dels 3.633 punts de llum de la xarxa de l'enllumenat públic. Es realitzarà la substitució de fins a 1.000 lluminàries. També es farà la implementació dels sistemes de telemesura de comptadors i telegestió dels elements. Aquest sistema permetrà a l'Ajuntament consultar a temps real, a través d'un software, d'un programari via internet, totes les dades necessàries per a poder controlar el correcte funcionament del servei d'enllumenat públic i el desenvolupament del contracte. També realitzarà la reforma o reposició de tots els quadres d'enllumenat que ho requereixen. Finalment, també està previst l'adequació de les conduccions elèctriques de l'enllumenat públic que es trobin malmeses.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de qüestions productives. La Federació de Productors de Moluscos del Delta, FEPROMODEL, vol convertir-se en una organització productora pesquera. I així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Entre els objectius marcats per la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, per aquest 2014, és tal de convertir-se en una organització productora pesquera, o PE, per tal de donar més força al sector. Després que el passat 2012 es convertís en una de les primeres associacions de defensa sanitària que reconeixen a tot l'estat espanyol dins de l'àmbit de la producció de moluscos, ara està treballant en aquesta organització pesquera, pendent però de la reforma comuna de la política europea. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
És l'objectiu de muntar una organització de productors, una OPP, o organització de productors pesquers. El que passa és que ha canviat la política pesquera comuna, ara pel 2014 ha canviat i volem que arrencar ja adaptats a aquests canvis que n'hi ha hagut. O sigui, la intenció seria primerament muntar la OPP per donar més força al sector i després també pues, continuant en la consolidació de la marca col·lectiva que ja serà el cinquè any. I també incorporar-la en aquesta marca col·lectiva. De moment en la marca col·lectiva estem treballant en Muslo, estem treballant en Nostra, i ara volem introduir el que és l'Almeja, també. Encara que siguin petites quantitats, però volem que l'Almeja enguany ja surti, ja quan fessin la presentació pues ja en parlaríem, no? I sobretot això, també el projecte de l'Almeja, també creiem que a curt termini o a mig termini jo crec que pot ser un altre producte més, perquè estem parlant de productes d'agricultura del Delta de l'Ebre, pràcticament estem parlant de musclos i ostres. Voldríem sumar-hi el que és l'Almeja, no?
A més, FEPROMODEL també intentarà consolidar la producció de cloïssa a les aigües de les badies dels Alfacs i el Fangar, un cultiu que enguany introduirà dins la comercialització de la marca col·lectiva, com ho fa amb el musclo i l'ostra.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara cap al Canà per parlar de qüestions relacionades amb la salut de les persones. La Regidoria de Salut de l'Ajuntament Canareu col·labora en aquest programa de detecció del càncer de colon i recte, un programa pilot adreçat a persones d'entre 50 i 69 anys d'edat que fa uns dies van rebre la carta informativa als seus domicilis invitant-los a participar d'aquesta iniciativa. Avui, justament, 11 de febrer, és el dia límit per presentar tots aquells que ho desitgen la seva participació en aquest programa, un programa del que em parlava el regidor de Sanitat a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig.
Com a regidor de Sanitat de l'Ajuntament d'Alcanar, vos presento el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte. Este programa de detecció precoç el porta a terme la FUNCA, que és la Fundació de la Lliga de la Investigació i Prevenció de Càncer, que també fan diagnòstics i programes de detecció precoç, com són el càncer de mama. El programa s'adreça a persones d'entre 50 i 69 anys i té com a objectiu disminuir la incidència d'esta malaltia. El càncer colorectal, hem de recordar que és més freqüent a partir de les persones de 50 anys i per això hem agafat aquest interval d'edat. I en molts de casos no presenta símptomes, això és molt important, no presenta símptomes fins que s'està en un estadi avançat. Per això la detecció inicial facilita moltíssim el tractament i millora moltíssim també el pronòstic. Per això són vitals aquests programes de detecció precoç de càncer, com el que us presentem avui, la Regidoria de Joventut d'Alcanar, juntament amb el Servei Català de Salut.
Tal com el mateix regidor reconeixia, és una prova molt fàcil de portar a cap i ajuda i molt a millorar els pronòstics d'aquesta malaltia silenciosa que moltes vegades, quan es descobreix, ja s'ha fet tard.
Aquesta prova és una prova molt senzilla, totalment gratuïta, que es fa a casa. I es tracta de recollir una petita mostra de femta que s'analitzarà per veure si conté sang oculta. És importantíssim, com he dit, i perdoneu-me que ho reitero una altra vegada, que les persones que esteu entre aquest interval d'edat de 50 i 69 anys mireixeu de fer-vos la prova d'aquest programa de detecció precoç, perquè, com han dit antes, un diagnòstic precoç facilita moltíssim el pronòstic, o millora moltíssim el pronòstic.
Per tant, tothom que s'hi vulgui acollir en aquesta iniciativa, insistim una vegada més, avui és el dia límit, 11 de febrer, per adreçar-se al centre d'assistència primària i recollir el material per incloure's per participar del programa.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu Inútil.
El recorregut informatiu del dia passa avui també per Santa Bàrbara i més concretament pel seu institut. Els alumnes, tant de secundària com de batxillerat, del centre Planer participen del programa Aprenem Junts. Aquest curs, l'IES Les Planes, ha posat en marxa aquest singular projecte educatiu que permet interactuar amb els coneixements dels alumnes de secundària i de batxillerat. El centre ha iniciat també un sistema de lloguer dels llibres de lectura obligada que, amb la complicitat de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut, permet d'estalviar gairebé 90 euros a les famílies dels estudiants. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, Rafael Roig, director del centre, explicava a la nostra emissora que el projecte s'anomena Aprenem Junts perquè això és precisament el que es pretén aconseguir amb la seva posada en pràctica i és que voluntàriament els alumnes de batxillerat que volen participar i ajuden els alumnes de primer i segon d'ESO que tenen certes dificultats d'aprenentatge. Aquesta interrelació educativa entre els alumnes del centre es du a terme durant les hores del pati treballant temes com la lògica, la comprensió o les matemàtiques coordinats pels professors de les diferents matèries. Aquesta col·laboració es té en compte a l'hora d'avaluar els alumnes de batxillerat, mentre que els d'ESO veuen reforçat el seu aprenentatge d'una manera diferent. Escoltem Rafael Roig.
Voluntàriament alumnes de batxillerat el que fan és ajudar a alumnes més petits d'ESO, sobretot bàsicament a primer i segon d'ESO, que tenen certes dificultats d'aprenentatge. Llavors, el que fan els xavals és dir... Els alumnes de batxillerat ho fan voluntàriament, això, eh? Són alumnes que han dit, jo sí que us ho vam explicar el projecte i ells sí que ho volem fer. A l'hora del pati, un quart, 10 minuts, se senten al banquet del pati, van esmorzant i treballen coses com la lògica, la comprensió, fan exercicis senzills de matemàtiques, i els alumnes així més menuts el que fan és miren a l'alumne gran i veuen que els alumnes grans poden ajudar als menuts, no? Llavors, doncs van aprenent cosetes, evidentment això està coordinat en el professor de la matèria, sobretot se fan matemàtiques i ciències i llengües, i van aprenent, per això diem, van aprenent junts, un aprenent de l'altre. No?
Aquest, però, no és l'únic projecte que té en marxa el Centre Educatiu Planer. Roig donava detalls també d'un altre projecte que han començat aquest any i que va lligat a un altre començat el curs anterior, anomenat Pla d'Impuls a la Lectura, destinat a treballar la comprensió lectora de totes les matèries. Es donen casos, per exemple, en què un alumne no pot resoldre un problema de matemàtiques perquè no l'entén, deia el director de l'institut. Així, el projecte endegat aquest curs va destinat també a la lectura i a aprofitar la reutilització dels diferents llibres de lectures obligades que cada curs tenen els alumnes. El projecte es pot dur a terme gràcies a que l'AMPA del centre ha avançat els diners per poder comprar els llibres, de manera que els alumnes han de pagar 10 euros en concepte de lloguer i 10 més com a garantia. Aquesta darrera quantitat, si els llibres es tornen en bon estat, són retornats als usuaris. L'adquisició de tots els llibres de lectura que necessita cada alumne pot representar una despesa de més de 90 euros per família. Amb aquest sistema l'evitem, justificava Roig.
Això a les famílies lo representa, pues, aproximadament, los pot representar a l'any, si s'han de comprar, 80-90 euros o més de comprar llibres. Llavors vam pensar, el sistema bo seria dir, comencem enguany, i aquí hem de donar les gràcies a l'AMPA perquè ha ficat los diners per a començar, comprem los llibres de lectura, l'alumne el que fa és deixar, posar 10 euros de lloguer, com si diguéssim, del llibre, i 10 euros de paga i senyal, però aquests 10 euros se'ls ho torna quan torna el llibre en bon estat. Llavors, el que fan és llegir en aquests 20 euros, que al final són 10 si tornen els llibres bé, és llegir tots els llibres de lectura de tot el curs.
Els 10 euros que paga cada alumne en concepte de lloguer s'invertiran en l'adquisició de nous llibres el proper curs, de manera que al final, a banda de crear e incentivar el bon hàbit per la lectura, cada aula acabarà tenint una petita biblioteca, reflexionava el director de l'Institut Planer.
Gràcies, Josep. La crònica informativa del dia novament ens porta a Alcanar. En este cas ho hem de fer per llegir la nota de premsa que ha fet pública la regidoria de mitjans de comunicació d'aquell ajuntament, destacant que el gazpacho d'Alcanar és present en un destacat bloc gastronòmic. L'Ajuntament d'Alcanar treballa des de fa uns anys, diu la nota, en un projecte que es va iniciar des de les regidories d'Agricultura i Turisme per tal de revaloritzar la clementina d'Alcanar i el sector dels cítrics a través de la unió entre la gastronomia, el sector de la producció i el comerç de proximitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament canareu va signar un conveni amb la Fundació Alícia, que després d'estudiar les possibilitats d'aquest fruit i amb la intenció de promoure el consum de la clementina, ha elaborat un receptari basat en la clementina d'Alcanar. Aquest receptari inclou plats molt variats, resultat del treball d'investigació que s'ha fet a la Fundació Alícia de l'enorme ventall de possibilitats que té la mandarina com a ingredient per a la cuina. Receptes innovadores que, tot i tindre la clementina com a protagonista, també promouen altres productes locals o del territori, com per exemple els llangostins. Una d'aquestes propostes és la que el cap de cuina de la Fundació Alícia, Jaume Viernes, ha publicat a Siete Caníbales, un dels blogs més influents del ram de la gastronomia, no només al nostre país, sinó a nivell estatal. Es tracta del gazpacho d'Alcanar, una divertida combinació de la clementina canareva amb els llagostins de les cases. L'adreça per a veure completa la recepta d'aquest gazpacho d'Alcanar és la següent: www.7canibales7amnumero.com, i anant a l'apartat dedicat al gazpacho d'Alcanar. I de qüestions que deixen bon sabor de boca, com aquesta del gaspatxo d'Alcanar, a d'altres que més aviat el contrari, que ens deixen un regust amarg. En este cas hem de fer referència a les influències meteorològiques i les fortes ventades que en les últimes hores han bufat al nostre territori, sobretot a les comarques de Tarragona, però especialment a les Terres de l'Ebre. Incidències destacades com la xarxa viària, la Nacional 340, que va ser tallada al seu pas, concretament a l'altura de l'Ametlla de Mar, i també en segon terme a l'Aldea, en el primer cas a l'Ametlla, per un camió procedent de França i amb destinació cap a València, que va volcar parcialment a causa de la força del vent ahir cap a la una del migdia. Durant un parell d'hores va estar tallada aquesta via, la Nacional 340, en els seus dos sentits de circulació. Es van haver de fer desviaments cap a l'autopista, cap a l'AP7. Prop de les 6 de la tarda també un remolc d'un segon camió va volcar, però en este cas a la mateixa carretera, a l'altura de l'Aldea. El conductor va resultar il·lès i els conductors van haver de ser desviats per una rotonda de la N235. La situació es va normalitzar, es va acabar normalitzant una hora després. Altres destrosses també registrades en les últimes hores les trobem en un tram del mur que separa l'estadi municipal del Tortosa de l'Institut Joaquim Bau. El tram tombat tenia uns 60 metres de llargada i 3 d'alçada. La policia local tortosina va haver de senyalitzar l'àrea i es va decidir de suspendre els entrenaments d'ahir a la tarda al camp d'esports. En total, el telèfon d'emergències del 112 ha rebut en les últimes hores, especialment ahir a la tarda i la passada matinada, gairebé 150 trucades per incidències, totes elles pràcticament relacionades amb el vent. Uns vents que s'han deixat notar i força especialment a les nostres comarques amb ratxes de gairebé fins a 130 quilòmetres, 129 concretament al Mas de Barberans o 110 al Perelló i 105 a la capital del Montsià, Amposta.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Maravilles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I a la recta final del nostre temps d'informació parlem de reconeixements i per fer-ho anem a l'àmbit esportiu, perquè el Club de Rem Tortosa ha estat el guanyador del desè premi Projecte Jove del Consell Comarcal del Baix Ebre. El Consell va celebrar la passada setmana l'acte de lliurament de la desena edició d'aquest premi Projecte Jove, que anualment guardona les millors iniciatives juvenils realitzades per persones físiques o entitats sense ànim de lucre radicades a la comarca del Baix Ebre. Enguany el premi ha estat pel Club de Rem de Tortosa i la seva iniciativa, promoure una vida saludable de la joventut. A l'acte de lliurament hi van assistir el mateix president del Consell Comarcal, Lluís Soler, el director general de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, Toni Reig, la coordinadora territorial de Joventut, Tere Marcelino, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, així com el conseller comarcal de Joventut, Carlos Gilabert, i altres consellers comarcals. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, assenyalava la qualitat de les diferents iniciatives presentades i subratllava que les associacions, a través dels seus programes i activitats, generen una gran riquesa i diversitat per a la comarca. És per això que, segons Soler, des de l'administració, s'ha de donar el màxim suport a totes les iniciatives que suposen un valor afegit per als ciutadans i per al territori. Lluís Soler.
Avui hem fet entrega de l'últim reconeixement de l'any 2013, en este cas després dels Premis Recerca, dels Premis Emprenedors, Premi Solidaritat, arriba l'autor del Premi Joventut, un Premi Joventut que vol reconèixer la tasca d'aquelles entitats i associacions que dia a dia treballen pel foment de la cohesió social a la nostra comarca, a la comarca del Baix Ebre. S'han presentat tres projectes, volem en este cas pues, agrair la participació dels tres entitats que s'han presentat i sobretot avui toca felicitar a l'entitat guanyadora, al Club de Rem de Tortosa, que és una entitat que aplega molts i molts socis, molta gent jove, que fomenten l'activitat esportiva entre els més joves i que, per tant, des de l'administració pública, dins de les nostres possibilitats i responsabilitats, també toca reconèixer aquelles entitats, la feina i la tasca d'aquella gent que han detrás de totes aquelles entitats i associacions que dia a dia treballen pel foment pues, de la cohesió dins de la nostra comarca, com és un exemple clar el Club de Rem de Tortosa, als quals avui pues, els han volgut fer este reconeixement express per la seva tasca aquí al Baix Ebre. Per tant, també agrair la presència avui del director general de Joventut, que en este cas ha presidit l'acte i que ens congratula com a Consell Comarcal de Baix Ebre haver comptat en la seva assistència i de tots els altres representants institucionals que avui també han pogut comptar en la seva assistència aquí al Consell Comarcal del Baix Ebre.
El Club de Rem Tortosa va rebre un xec per valor de 1.000 euros i un guardó commemoratiu de l'acte. En este sentit, el director general de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, Toni Reig, destacava que més enllà de la dotació econòmica, el més important del premi és el reconeixement públic per a l'entitat. L'escoltem.
Felicitar al Consell Comarcal per aquesta iniciativa, que a més està consolidada després de 10 anys. És important... sobretot doncs, que fem un reconeixement a aquelles entitats que treballen bé les polítiques de joventut. Per tant, aquest tipus de premis, aquest tipus de projectes que el que volen és premiar la bona feina, per nosaltres són importants en aquest aspecte. Per tant, felicitar el Club de Rem, felicitar també les altres dues entitats finalistes, com són Arrel Art i Obra Tebre, que jo penso doncs, que les tres, des de diferents vessants, ja sigui des de l'esport, des de la música o des de la mobilitat i des d'un tema doncs, més social, estan treballant pels joves del Baix Ebre. Per tant, felicitats en els tres.
En total, enguany, i a banda de la guanyadora, s'hi havien presentat dues iniciatives més. Una primera, de l'associació Obre Tebre, que tenia la finalitat, entre moltes altres, de generar accions sociocomunitàries per tal de fomentar la cohesió social i els valors de la cooperació, la solidaritat, la tolerància, el respecte i la igualtat, i una segona, de l'associació cultural Arrel Art, amb l'objectiu d'impulsar el segon concurs de bandes joves del Baix Ebre. L'acte de lliurament del Premi Projecte Jove tanca el reconeixements que l'ens comarcal ha realitzat en el transcurs de l'any 2013 per tal de fomentar la cohesió social, la investigació i la dinamització econòmica. D'aquesta manera, a part del projecte Jove, l'ens comarcal també ha organitzat en l'últim any els Premis Comarcals de Recerca, el Premi Solidaritat i el Premi Emprenedors.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem parlant d'aquest vent que ha bufat amb força durant la nit i matinada, però amb tendència a anar afluixant de cara a aquestes properes hores. Alguns cops que han passat d'aquests 100 km per hora, destaquem aquests 145 a l'Hospitalet de l'Infant, 126 a l'Albiol, 106 a Mas de Barberans o 121 a Portbou. També molts cops a bona part del territori entre 50 i 60 km per hora. Com dèiem, però, amb tendència a anar afluixant amb el pas de les hores. Tot plegat, però, amb aquestes temperatures més baixes, la sensació de fred ben acusada a primeres hores del matí. Vent que bufarà encara de cara a la tarda vespre es tornarà a reactivar a les comarques al sud de Barcelona, sud de Girona, vent ja molt més aponentat. I ara mateix, en presència d'alguns núvols cap a les comarques al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, a les restes cel serè i núvols i també inestabilitat encara present cap al Pirineu, també amb algunes febles precipitacions, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, nevada que s'intensificaria de cara a la tarda vespre, avís del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest sentit, una cota neu situada entorn a aquests 800.000 metres. I uns núvols que aniran en augment, tot i el cel serè de primeres hores, els núvols aniran guanyant terreny, cada cop deixant el cel més ennuvolat, sobretot més compacta aquesta nuvolositat cap a les comarques de Lleida i Tarragona, cel tapat i algunes precipitacions en aquest sector no molt importants, febles, disperses en conjunt, però sí que faran que en les temperatures en les comarques més a la meitat oest quedin una miqueta més curtes que no pas ahir. Tot plegat de cara als propers dies amb més estabilitat nubositat, demà amb una jornada més estable en conjunt i amb unes temperatures amb tendència a pujar.
I un dia més, dedicant els últims minuts del nostre espai a la previsió meteorològica, arribem a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts 11 de febrer, control i edició dels continguts han estat a càrrec un dia més de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, agrair-vos la vostra confiança per escollir una emissora EMUTE a l'hora d'informar-vos i emplaçar-vos a la nova cita informativa que demà mateix compartirem aquí, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.